COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i estem en companyia de Rere en Cope des de Lleida. Des de Lleida, ja saps que t'estem acompanyant, i aquesta setmana més que mai, i aquests propers dies més que mai, des de Lleida, perquè tinguis les notícies, doncs, de més a prop, les que t'interessen, perquè les altres les sabem, les expliquen tot el dia, però i les de casa nostra, doncs, nosaltres te les expliquem cada dia. Avui divendres ja. Remarco el dia de la setmana perquè ja m'estic trobant missatges d'oients que ens envien, que em diuen, mira, saps què? Que no sé ni el dia que vic. Doncs avui és divendres, 20 de març del 2020. Són les 12:21 minuts. Per tant, estem a les portes d'un cap de setmana. El primer cap de setmana que passarem sense confinament, perquè recordo que la part de l'alerta sanitària va començar dissabte passat, per tant, dissabte farà una setmana ja, tot i que molta gent ho comença a comptar a partir del dilluns, però dissabte al vespre ja farà una setmana. Nosaltres tot seguit el que farem és buscar la previsió meteorològica, a hores d'ara amb 15 graus a la ciutat de Lleida. De seguida connectarem amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. També parlarem de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb l'André Rodríguez i escoltarem el seu Melo Malo, i evidentment no crec que parlem de massa música en viu, però podem parlar de noves dates dels festivals, com s'estan reubicant al calendari. Avui entrevistarem a l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. Amb ell parlarem de moltes coses, doncs de quina és l'actualitat de Lleida, què es pot fer des de l'Ajuntament de Lleida, què passa a la Guàrdia Urbana, etc. Coses, moltes coses parlarem amb l'alcalde de Lleida. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de llavors, al migdia de Lleida, moltíssimes coses més. Mira, avui parlarem de supermercats i del tranquils, que l'abastiment està garantit, però ens ho diuen. Per exemple, avui parlarem amb el cap de recursos humans de Supermercats Plus Fresc, amb l'Ismael Bertran. També parlarem amb la Laura González. No hi ha estrenes de cine, però li van posar deures, eh? A veure quines sèries podem veure i quines pel·lícules podem recuperar. I aquelles que dius, és que les hauria de veure i no les veig mai, doncs mira, tindrem moments ara per veure-ho. També parlarem amb el bisbe de Lleida, perquè han posat en marxa, doncs, una iniciativa online. Ja veureu que escolta, el mal temps bona cara hi hem de posar, eh? I és l'enginy i la imaginació al capdavant de tot. Molta gent està fent moltes coses a nivell online i molta gent està consumint i les està seguint, que és el més important, que no es quedi en no res, eh? Parlarem també de... Tindrem el nostre espai groc. Parlarem, perquè avui és dia 20, que per cert, estem a la primavera, que igual se t'havia passat. Estem a la primavera, entrem a la primavera avui. Però demà és dia 21 i demà és el Dia Mundial de la Síndrome de Down. Ja saps que nosaltres amb Down Lleida hi estem col·laborant des de fa 13 temporades. 13, que es diu aviat. Doncs sempre havíem fet seguiment de tots els seus actes, de tot el que tenien previst. Parlarem amb la seva presidenta, a veure com ho arreglen això aquest any, però ja t'aviso que no s'aturen, eh? Que tenen moltes coses a fer i ens ho explicaran. I l'Espai Groc, és divendres, ho sento. Estem com estem, confinats, emergència, alerta sanitària, sí, però acabarem amb l'Espai Groc, perquè, com et deia, hi ha molta gent amb la imaginació, hi ha molta gent volent fer coses, i veureu que a través d'internet, de les xarxes socials, hi ha moltes coses a fer, eh? En fi, com et deia, 15 graus hores d'ara. El que fem és connectar amb el nostre meteoròleg, amb l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
15 graus, Armando. 15 graus. Però feia fresca aquest matí, eh? Fresqueta.
Sí, ha davallat tampoc massa, a 5 graus a la ciutat de Lleida. Bueno, entre 1 i 6 graus la matinal, ha hagut boirina, però ha lluit el sol des del principi.
Sí, això sí.
Interbolit, i continua lluint, i sembla que continuarà tot el dia d'avui. Potser arribarem a unes temperatures màximes entre 14 i 18 graus, suaus, al centre del dia, a la tarda molt agradable, però bueno, el sol l'haurem de prendre des de la finestra, el balcó, la terrassa que tinguem a casa, i no n'hi haurà cap esdeveniment atmosfèric. Demà tampoc, demà continua, si fa no fa igual, tot i que al final del dia s'augmentarien els núvols, que en vendrien una mica de llevant, i sí que les temperatures també iguals, una matinal fresca però no glaçada, i una tarda pues, entre 15, 16, 17, 18 graus, vamos, bastant suau, bastant agradable. I diumenge sí que n'hi ha un canvi, perquè al final del dissabte podrien augmentar els núvols per les comarques de més l'est, les Garrigues, l'Urgell, la Segarra, ens arribarien núvols que avançarien cap a l'interior i sí que acabarien tapats i podien caure algunes pluies febles, intermitents, tot plegat poc important, i clar, amb menys radiació solar, pues, les temperatures del diumenge davallarien una mica,
baixaran.
Tampoc massa, estem parlant de 14, 15, de moment el temps no ens importa ningun gran esdeveniment atmosfèric. Sembla que dilluns i dimarts també continuarien així, mig ennuvolats, amb algunes espurnes...
Anava a preguntar, sé que a tu no t'agrada avançar-te molt en el temps, però de cara a la setmana vinent, a grans trets, hi ha algun canvi o baixa un pèl la temperatura?
El divendres no el pots preguntar, perquè cada divendres de bon matí surten les previsions del Centre Meteorològic Europeu, són molt globals, són molt genèriques per tota Europa, però la sorpresa és que portaven moltes setmanes que les temperatures per la setmana següent, que són... que es compliran, vamos, que tenen molta fiabilitat, pues sempre eren per damunt de lo normal, doncs no. La propera setmana tenim, sobretot de la banda de Catalunya, entre 1 i 3 graus per sota, de les mitjanes d'aquestes dates. És a dir, que
estaran o sigui, una mica ara que diuen, temperatures. Ara que diuen que necessitem que faci calor, diuen, eh? Pues pel tema del virus, que igual no li va... O sigui, que li va millor el fred que no pas la calor, ara baixem.
Avui matí ha sortit un article en tiempo.com que diuen que la Xina han fet aquest estudi que altes temperatures i altes humitats podien reduir la transmissió. No curen res...
No, correcte. No.
Però és que no s'encomana amb aquesta rapidesa en què s'està encomanant actualment. Bueno. Que també hem de col·laborar nosaltres, van reduint el número de contactes només els estrictament familiars que tenim a casa. No?
Doncs, molt bé.
Pues sembla que serà més fresca i precipitacions també la setmana que ve. A la façana mediterrània alguna podria arribar a Lleida, però no molt importants. És a dir, temperatures la setmana que ve globalment per sota de lo que seria normal, però no massa, 1 o 3 graus menys.
Un pelet, allò.
I una mica de precipitacions a tota la façana mediterrània de la península ibèrica, alguna podia arribar a Lleida, però no res important.
Molt
I
bé.
Les properes setmanes també n'hi ha previsions, però ja no són significatives.
No, ja t'ho preguntaré dilluns, això, Armando,
no
ja tenim temps. Armando Álvarez, escolta, cuida't, i parlem dilluns.
Igualment a tothom.
Gràcies.
Encantat. Bon cap de setmana a tothom, encara que sigui a casa. Adéu.
Doncs amb l'Armando Álvarez hem fet aquesta previsió, nosaltres de cap a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs, evidentment, comencem parlant de xifres. No és que ens agradi, eh? La veritat és que no és que ens agradi, i segurament doncs, les tenim per tot arreu, però ara a les 12 s'ha publicat fa 28 minuts, doncs, la darrera hora, pel que fa a les xifres d'afectats pel ja famós coronavirus, i ull, perquè a Espanya hem escalat fins als 19.980 casos confirmats positius. O sigui, fregant els 20.000, falten 20 persones, pels 20.000. D'aquests casos, a l'UCI hi ha 1.141 persones, eh? 1.141 persones. El nombre de morts, que fins ara doncs semblava que era baix i, bueno, tranquils, és com una grip, que... Bueno, el nombre de morts és de 1.002. És molt psicològic, això, eh? Però hem passat la barrera dels 1.000. Aviam, tan nefast són 999 com 1.002. Però, manteneu, és psicològic, hem passat la barrera dels 1.000. I, això sí, curats 1.585, que també cal que els tinguem en compte. Per cert, que les xifres a Catalunya també han augmentat força. 3.270 afectats, 33 a l'UCI, 82 morts i 150 persones curades. I el Departament de Salut ha confirmat la mort d'una tercera persona amb coronavirus a les comarques de Lleida. Es tracta d'un home de 50 anys amb discapacitat i que es trobava al seu domicili de l'Albi, a les Garrigues. Segons ha comunicat l'alcaldessa d'aquesta localitat, Anna Feliu, a l'aplicació de pregons municipals, l'afectat havia estat ingressat per una afecció respiratòria i en aquell moment va donar negatiu a les proves de Covid-19. Després de perdre la vida, se li va practicar unes noves anàlisis i aquestes van tenir un resultat positiu. A banda, s'han registrat 12 nous casos a la demarcació de Lleida i, per tant, la xifra total se situa als 78. 78 persones, 78 històries, 78 famílies darrere d'aquesta xifra. 78 són les que hi ha afectades hores d'ara en positiu. Recordem que s'estan fent molt pocs controls. Això pel que diuen la gent que es dedica al món sanitari, que se'n fan pocs, molt pocs, eh? D'aquestes 78, 40 estan hospitalitzades. Del total de casos, com dèiem, d'aquests 40 que estan hospitalitzats, 13 són usuaris de la residència d'Àger. 13. De 32. La capacitat de la residència d'Àger són 32. 13 són d'aquesta residència. O sigui, fregant la meitat. No, no, de veritat, ahir ho deia, les residències d'avis és una cosa que ens ho podem fer mirar i, com els agrada dir als polítics, esperem que depurin responsabilitats perquè hi ha aquesta deixadesa a les residències de la tercera edat. I parlo de deixadesa perquè les xifres que ens arriben de la Comunitat de Madrid són de desenes de morts a cada residència on estan afectats. Però és que, a més, la gent que hi treballa et diuen que no tenen mitjans, que no els poden aïllar, ni ells mateixos es poden protegir bé. Sisplau, o sigui, el que us deia, aviam, això que els agrada tant als polítics de depurar responsabilitats, em fa urticària quan escolto aquestes frases, però que la nostra gent gran i de certa edat per amunt són aquestes persones que van traure les famílies endavant amb la guerra, amb la postguerra. Sempre ens en riem d'això. Mira, ja està el padrí o la padrina parlant de les històries de la guerra. O de la mili. Però aquesta gent ho va viure, això. I se'n van sortir. I van treure en van la seva família. Ara els hem de perdre per la deixadesa que hi ha hagut amb les residències de la tercera edat? És la població de més risc? Si és que és on s'hi havia d'incidir amb el tema de tenir cura. Però vaja, repeteixo, les xifres, o sigui, això no és ja que m'ho inventi jo, les xifres que arriben, no de la residència d'Àger només, de la Comunitat de Madrid, de País Basc i d'altres, i les que aniran sortint, perquè els mateixos treballadors et diuen que s'intenten tapar tant com poden. Són esfereïdores, eh? Són xifres, vaja, altíssimes, eh? Molt altes, moltíssim. Per cert, Andorra, uns altres, tranquils, aquí no passa res, bueno, tenim un cas, després el van anul·lar, després ja en tenien dos, 14, avui 74. 74. 74. O sigui, al final resultarà que allò del confinament, que la gent no volíem, és la millor manera, el confinament, i prou, i s'ha acabat. I la Guàrdia Urbana segueix sortint al carrer cada dia i posant multes a gent que deambula pels carrers, que estan asseguts a les places, i els Mossos d'Esquadra segueixen tancant locals, igual que la Guàrdia Urbana. És que no ens n'hem assabentat encara. El confinament, si us plau, perquè si no s'allargarà la cosa i econòmicament i laboralment sí que acabarem tenint un problema. Després en parlarem amb l'alcalde, però l'Ajuntament de Lleida decreta la retallada del servei d'autobús urbà degut a que aquests dies l'ús ha baixat entre un 90 i un 93%. A Tàrrega impulsen una campanya ciutadana per fabricar mascaretes des de casa per a personal de risc. Són, com deia, aquests dies imaginació al poder, i això està perfecte. Deia abans que la confinació potser no ens agrada, però al cap i a la fi es tracta de frenar-ho, de que no s'allargui, perquè si no haurem d'anar cancel·lant moltes coses. Coses que el mes que veiem al mes de maig i que semblen llunyanes, doncs potser acabaran no sent-ho tant. Aquest és el cas de la Fira de Titelles de Lleida, que de moment ha anunciat que manté de l'1 al 3 de maig la Fira de Titelles, tot i que segueixen mirant dia a dia com va aquesta evolució. Mira, parlem amb l'Oriol Ferre, que és coorganitzador de la Fira de Titelles. Oriol, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
De moment mantenim la Fira de Titelles de l'1 al 3 de maig, però vaja, suposo que un de reull mirant l'actualitat dia a dia.
Correcte, Ricard. Estem... Ahir dijous era el dia que teníem marcada l'agenda, la convocatòria de roda de premsa, una roda de premsa que es celebra també anualment, doncs, per fer públic la programació de la Fira de Titelles, els espectacles i les companyies que formen part del programa de la Fira de Titelles, i com així també totes les activitats paral·leles, les activitats de caire social i les activitats professionals que durant 3 dies, des de fa 30 anys ininterrompidament, doncs, s'han celebrat a la nostra ciutat. 3 dies que esdevenen a nivell del sector del Teatre de Titelles i de les Arts Escèniques, doncs, una cita imperdible. I ahir ens vam decidir, des del confinament, perquè l'estem seguint a rajatabla, des dels començaments, el petit reduït equip organitzador de la Fira de Titelles, doncs, des de les nostres cases continuem sense llançar la tovallola, amb la millor de les esperances i amb els millors dels desitjos d'aquest malson, perquè jo crec que ja ho podem qualificar d'aquesta manera, perquè està resultant un malson per tothom. Ja no és una cosa que afecti a uns i a d'altres no, sinó que ens està afectant a tots de manera directa. Finalitzi quan abans millor. I des d'aquí aprofito també aquest altaveu per demanar, sisplau, que la gent romani a casa, que quan abans ho fem, abans tots els experts ens estan dient que podrem finalitzar amb la situació de l'expansió del
No. Clar, és que és el que deia, aviam, es tracta això de que no s'allargui, però no ja només pel tema econòmic i laboral, sinó per totes les coses que s'han d'anar cancel·lant, que després no és fàcil, ja suposo que vosaltres, el tema de companyia, reubicar en un altre dia el calendari, doncs és complicat, és molt complicat.
Ens fa molt cost amunt pensar que la situació, doncs, continuï anant a més, com és el que està passant, no? Ara les xifres que tu mateix estaves dient, doncs, sí, són esgarrifoses i realment fan por. Ha passat de ser una cosa com que ens quedava llunyana, amb què la tenim aquí, i estem parlant d'una crisi a nivell mundial, ja, no?
Sí, sí,
és una cosa que tinguem a Catalunya o que tinguessin a la Xina fa una setmana, uns mesos, o a Itàlia, no? Això és a nivell mundial. Per tant, vull dir, més que mai, hem d'anar tots a una a seguir les directrius. Nosaltres ahir vam decidir anunciar igualment tota la feina que portem durant molts mesos fent, amb la millor de les intencions i amb el millor dels pensaments en què ho podrem tirar endavant.
Doncs escolta, Oriol, si et sembla, la setmana vinent o el dia que... Bueno, anem parlant i anem veient com està tot plegat. Si et sembla, la setmana vinent podem tornar a parlar i, independentment de si es cancela o no, m'expliques les propostes de la programació d'aquest any.
Em sembla fantàstic.
Molt bé. Doncs Oriol Ferrer, des de l'organització de la Fira de Titelles, escolta, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres i molts ànims també per aquests dies difícils i sobretot a la gent. Feu cas i no sortiu de casa.
Sí, tant que sí. Una abraçada.
Igualment, fins aviat.
I és divendres, i els Stones han de sonar el divendres, i us ho he dit abans, és divendres, i estem en la situació que estem, però els Stones han de sonar, i l'Espai Groc l'hem de tenir, i us hem de parlar de moltes propostes de cara al cap de setmana. I ho fem, i seran virtuals, i seran online, i seran telemàtiques, o jo és que sé com seran, però seran. Anem cap al diari La Mañana, on jo no sé si està sol o pràcticament sol, però allí tenim el redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Estás solo?
Sí, prácticamente sí. Estamos 4, justos.
4, mira. El diari La Mañana, ja vam parlar amb el seu director, està més de la meitat de la plantilla teletreballant i el diari segueix sortint en van i recordem que avui en dia pots llegir el diari La Mañana de manera totalment gratuïta des de la seva plana web, www.lamañana.cat, amb N-Y, lamañana.cat, i des d'allí doncs, ja hi ha els enllaços perquè puguis llegir la totalitat del diari La Mañana de forma totalment gratuïta cada dia. Què trobaràs a La Mañana? Moltes coses, l'actualitat i també el Melo Malo, perquè l'Andrés, tu no l'has dejado, no, lo del Melo Malo?
No, no, y menos en estos tiempos de crisis. Pues hay que echarle una sonrisa o hacer de propuestas, de sobre todo musicales, para cuando estás en casa.
Estamos fatal de tiempo, así que, Andrés, anàvem a parlar de les cancel·lacions, de festivals i tal. Si quieres lo dejamos para la semana que viene, que mucho me temo que vamos a estar igual.
Sí,
y hablaremos de com es van... Hi haurà festivals que s'hauran de cancel·lar i punt, i s'hauran de cancel·lar per desgràcia. I n'hi haurà d'altres que buscaran forat al calendari i intentaran fer-se en un altre moment de l'any. La semana que viene, si te parece, lo repasamos a fondo, ya me guardo el tiempo seguro, pero lo que no me quiero perder es el melo malo. Así que, Andrés, a ver, el melo malo del día.
Una frase de Camilo José Cela, el que resiste gana, sirvió de inspiración para la canción Resistiré, del dúo Dinámico, que forma parte del álbum En Forma, de 1988, compuesta por Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, en colaboración con el periodista Carlos Toro, más que nada para redondear la letra. Este tema ha servido siempre como una especie de banda sonora frente a todo tipo de crisis o de desánimo, y ahora, con la que se nos ha echado encima con el coronavirus, no iba a ser menos. La popularidad de esta pieza se incrementó sensiblemente cuando Pedro Almodóvar decidió incluirla en la escena final de su exitosa película Átame, de 1989, donde Antonio Banderas, Victoria Abril y Loles León la cantan. En Argentina hasta hubo una serie de televisión con ese título, y fue sintonía con El Corralito. Sonó incluso en el arranque de la gala de los premios Goya de 2015, interpretada por Ana Belén y Miguel Poveda, y raro es quien no la haya tarareado en alguna ocasión. Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Es lo que dice la canción. Está claro que son muchos los que han asumido ese espíritu de lucha como algo propio, de ahí que mucha gente se haya agarrado a esa proclama para ponerla como bandera. La canción es redonda en el sentido de que es intemporal por el tema, musicalmente tiene una introducción vigorosa, la melodía es bella y fácil de cantar y la letra es un tiro, apunta el dúo Dinámico. Es un himno para infinidad de personas que tienen problemas de cualquier índole, porque el mensaje que ofrece ayuda a mantener la esperanza, como en estos malos tiempos que atravesamos, en los que no nos queda otra más que aliarnos con el optimismo. Reconozco que ese Resistiré en clave de música ligera no está nada mal, pero los más rockeros nos asimos a otro Resistiré, mucho más contundente y enérgico, de los sempiternos Barón Rojo, que también se han visto obligados a parar su gira de despedida, coincidiendo con su 40 aniversario, y que es de esperar que aterrice por nuestros lares el próximo mes de noviembre, fecha en la que todos confiamos recordar estos días como una pesadilla o un mal sueño. Ordenáis a los profetas que hablen de la guerra mundial, lleváis siglos maquinando el final de la humanidad, y queréis hacer creer que os importa nuestro bien, pero oculta en el disfraz hay un arma mortal. Nos habláis de sumisión, nos pedís resignación, pero no me dejaré engañar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Oh yeah.
Pues oye, me parece perfecto. Los rockeros esta, y los no tan rockeros pues la otra. Pero
las dos están muy bien.
Claro, la cuestión es aquí tener buen humor y positivismo, ¿eh?
Y hablando de que la música o es buena o es mala, y son buenas las dos.
Muy bien. Pues oye, Andrés Rodríguez, por cierto, tú estás bien, ¿eh?
Sí, claro, estamos aquí al pie del cañón esperando que pase toda esta pesadilla.
Pues nada, oye, un abrazo y hablamos el viernes que viene.
Muy bien, se cuide la gente, que se quede en casa, sí. Que escuche mucha música, que vea películas y que, bueno, pues sobre todo paciencia.
Sí, sí, paciencia.
Y siempre que nadie pierda la esperanza de que vamos a salir de esta.
Y resistiré. Andrés Rodríguez, un abrazo.
Larga vida, oh yeah.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs tal com havíem avançat avui, a l'inici del programa, ara mateix tenim comunicació via telefònica amb l'alcalde de Lleida, el Miquel Pueyo. Alcalde, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Primer de tot, com estàs?
Molt bé, estic bé, sóc al despatx, treballant, i bé, jo crec que estic com tothom, doncs, amb una combinació de preocupació, però també de confiança.
Home, déu-n'hi-do quina situació, ens ho expliquen fa dos mesos, i vaja, és que jo crec que ningú s'ho imagina exactament així, eh?
No, ha estat, diguem, no sé si una sorpresa, però almenys ens enfronta a una situació que era impensable. Hi havia hagut fa uns 10-11 anys una emergència relacionada amb el que aleshores se'n va dir la grip A, però que sí. No va arribar a tenir ni de bon tros l'impacte que el coronavirus ha tingut i encara està tenint.
Uh-huh. A nivell nacional, doncs, evidentment hi ha mesures que està prenent el govern, perquè a més s'ha decretat l'estat d'alarma sanitària. Mm. També tenim mesures, doncs, que es prenen a través de la Generalitat de Catalunya pel territori català. En aquest cas, des de l'Ajuntament de Lleida, hi ha marge de maniobra? Es fan propostes també? Es pot fer coses des de l'Ajuntament?
Sí, des del primer dia, doncs, hem anat prenent decisions en diferents àmbits. A partir d'avui, per exemple, com probablement ja heu anunciat, es redueix la freqüència del transport públic d'autobús, entre altres motius perquè l'afluència de viatgers havia caigut en un 95%, per tant, no podem tenir autobusos buits donant tombs per la ciutat. Ara fa un moment també acabo de parlar en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que a partir de demà redueixen els seus serveis en el tren Lleida a la Pobla aproximadament en un 50%, i pel que fa a l'Ajuntament, doncs hi ha un nombre de treballadors i treballadores que arribarà a ser d'uns 600 que estan fent teletreball des de casa, però després hi ha un nombre a l'entorn de 400 persones que s'ocupen dels serveis bàsics o d'aquells serveis que s'han de prestar directament, i aquí sobretot hi ha la Guàrdia Urbana, hi ha els serveis socials, però també hi ha personal al cementiri, personal a la canera, i pel que fa a les mesures generals, el que hem fet és adherir-nos amb tota intensitat a recordar a la població que el confinament és avui per avui l'arma més important que tenim, i en aquest sentit et puc dir que la nit passada la Guàrdia Urbana, que s'ocupa conjuntament amb els Mossos d'Esquadra de garantir aquest confinament, ha aixecat 11 expedients a 11 persones que estaven al carrer sense cap motiu dels acceptables per ser-hi. I aquesta, la batalla per quedar-nos a casa i, evidentment, per tenir tancats tots els comerços o serveis que s'ha dit que s'han de tancar, és molt important. També tenim notícies locals que són, jo diria, que esperançadores. Hi ha un moviment de voluntariat que va sortir d'una manera molt espontània i que la paeria, a través d'una pàgina web i d'un telèfon, ha mirat d'enquadrar i de donar-hi suport, i avui podem dir que tenim 283 voluntaris que, amb les cauteles sanitàries precises, doncs estan fent petits serveis, sobretot a persones i a persones grans que estan tancades a casa, que necessiten algú que els porti la compra o que necessiten algú que els vagi a buscar una recepta, que els porti un medicament. En aquest sentit, la resposta de la solidaritat ciutadana, com sol passar en altres ocasions, la veritat és que és molt elevada.
Ha comprovat científicament, per tant, ja no és allò que deien uns. No, això està comprovadíssim.
Això sembla.
Alcalde, jo ara estava escoltant, de vegades ens oblidem de que evidentment estem en un estat d'alarma sanitària, però que hi ha gent que segueix tenint les necessitats que tenia abans. Parlo, per exemple, d'una cosa tan trivial com pot ser anar a buscar els medicaments. Hi ha gent que són malalts crònics, que necessiten un medicament, que no estan greus, però necessiten el seu medicament. La vostra voluntariat, entre d'altres coses, doncs fa aquestes tasques. Et van reconèixer, per cert, quan vas portar medicaments, eh?
Doncs no ho sé, sí, vaig anar a la farmàcia L'Arnau a buscar un medicament concret, i el vaig portar. Petites o grans accions de solidaritat que són molt importants. Avui una empresa de Lleida que es diu GLS, una empresa important, ens acaba de portar a la paeria un parell de capses, de guants i de d'aquestes granotes de color blanc que s'utilitzen per posar-se damunt de la roba, i la veritat és que des de detalls petits una persona m'ha deixat aquí al despatx una màscara feta amb roba molt, molt bonica, amb una nota dient-me que la utilitzi. Bé, jo crec que igual que apareixen reaccions, algunes reaccions mesquines com aquestes temptatives d'estafa que es van produir, sí, algunes persones que es feien passar per falsos metges o per falsos tècnics de teleassistència, i això seria doncs reaccions minoritàries, jo crec que també el que hi ha són moltes reaccions positives. Algunes les arribem a veure, algunes tindrem l'oportunitat de reconèixer-les i agrair-les, i d'altres es fan en el marc de les xarxes de suport del veïnatge o de la proximitat. Moltes són anònimes, i precisament aquesta condició d'anònimes doncs encara les fa més entranyables, perquè en el fons això el que fa és reforçar la nostra esperança com a espècie, però també la nostra esperança com a ciutat i com a societat, amb ganes de sobreviure i de tirar endavant.
Alcalde, hi ha algun municipi proper que estan fumigant els carrers per desinfectar-los, fins i tot algun partit polític de l'Ajuntament ha fet petició de que Lleida també es faci. Fins i tot a Saja diu que, escolta, pot mobilitzar màquines, tractors, perquè ho poguessin fer. Hores d'ara, l'Ajuntament de Lleida s'ho ha plantejat, aquest tema?
No, perquè nosaltres seguim escrupolosament les recomanacions de l'OMS i del Departament de Salut. Ahir, per exemple, doncs, es van veure imatges de persones fumigant l'aeroport del Prat, però tenint en compte que per això no té cap utilitat, no estem lluitant contra un insecte o contra un paràsit que estigui, diguem-ne, que pugui trobar-se a la via pública. Estem lluitant contra un virus que passa de persona a persona i que durant un temps limitat pot viure en certes superfícies. Les superfícies que ens interessa netejar són les tanques de les portes, els taulells dels establiments que estan oberts, les àrees de treball. És aquí, des del punt de vista, o atenent les recomanacions dels nostres tècnics i seguint les pautes de l'OMS i el Departament de Salut, fumigar el carrer en aquests moments entenem que no afegeix cap factor de protecció important. Si s'arribés a la conclusió que això té alguna utilitat, ens ho plantejaríem, però en aquests moments, torno a dir, Lleida, com amb altres ajuntaments, no faran. Agraeixo l'oferiment de Saja, ja els el vam agrair, i quan el Partit Popular, que ho ha plantejat, i els vaig contestar que estàvem seguint les pautes de l'OMS i del Departament de Salut i que ens concentrem en allò que és essencial, que tota la població el que ha de fer, encara que doncs ja sé que s'ha dit centenars de vegades, és una higiene escrupolosa de les mans, sobretot si entra o surt de casa, i fins i tot hi ha una recomanació que pot semblar molt simple, però que en el cas de Corea del Sud va funcionar, i és que hauríem d'intentar, quan som dretans, doncs utilitzar la mascara per obrir portes, per manipular entrades i sortides, perquè és la mà que després probablement no tindrem la tendència de posar-nos a la cara o de posar-nos al nas.
Alcalde, com a canviant de tema, com a responsable de la Guàrdia Urbana de Lleida, circula una informació de que hi ha un membre del cos que està afectat pel coronavirus. És cert?
Sí, sí, efectivament, hi ha un agent que està afectat, que va ser tractat inicialment a l'Arnau de Vilanova i que posteriorment va ser traslladat a Barcelona, on en aquests moments continua rebent tractament. No hem donat més detalls perquè la família de la gent ens demana, i a mi em sembla sensat, doncs, que el que no hem de fer és convertir en un espectacle urbana, com els serveis socials estan en primera línia en el treball, en el combat contra l'expansió del coronavirus, en aquests moments disposen d'un seguit d'equipaments com poden ser màscares o guants que els poden ser útils per a determinades intervencions, però és evident que tots els cossos i forces de seguretat, així com els sanitaris i també en el nostre cas les persones de serveis socials que treballen amb els més desafavorits o que estan garantint que arribi llet o aliments a determinades famílies, doncs són els que, per dir-ho d'alguna manera, corren més riscos, i el que hem de fer d'entrada és reconèixer i agrair aquest esforç que fan, i sobretot en el cas de la Guàrdia Urbana, que els ciutadans i ciutadanes, quan se'ls insta a sortir d'un determinat lloc o quan se'ls pregunta per què són al carrer, quin és el motiu, doncs que entenguin que el que estan fent és treballar per la salut de tots.
Sí, sí. Abans d'acabar, alcalde, vivim en un país que, fins i tot amb una emergència sanitària, en general som experts en polititzar-ho tot. Entén, no sé si vas veure les declaracions ahir del president Quim Torra a la BBC. No sé si les comparteixes o les entens. No sé si és el moment de fer aquest tipus de declaracions, quan el president Torra va dir que a Catalunya seguíem escrupulosament el tema del confinament i que Espanya, per exemple, no ho estava fent. Que això no és cert.
Sí, jo no les vaig seguir en directe. Jo em procuro moure en aquests moments en la meva posició d'alcalde de Lleida, de tots els lleidatans i de totes les lleidatanes, siguin sigui el seu pensament polític, si quin sigui el seu posicionament ideològic. La meva missió en aquests moments és dirigir o codirigir totes les iniciatives tendents a permetre'ns superar aquesta crisi. Quan s'hagi superat aquesta crisi, si s'escau, doncs haurem de fer examen de consciència, haurem de revisar què s'ha fet bé i què no s'ha fet tan bé, i en tot cas l'únic que, si diguem, coincideixo amb el posicionament del president Torra des del principi, és que el confinament és en aquests moments el recurs més poderós que tenim per frenar la velocitat de l'expansió del virus, perquè el virus s'està expandint, frenar la velocitat i sobretot, que això és el més important, que l'aparició de nous casos no bloquegi o no faci saltar pels aires el sistema sanitari. Quan tot això hagi passat, doncs tots els governs i totes les administracions segurament hauran de revisar les decisions que han estat preses, i serà el moment per fer el debat o la discussió que calgui. Ara, en aquests moments, i sobretot en el meu cas com a alcalde de Lleida, la meva missió és centrar-me en la presa de decisions objectives, i a posteriori doncs ja discutirem tot el que calgui discutir.
Doncs alcalde de Lleida, Miquel Poyo, com sempre un plaer, gràcies per atendre'ns avui, i ens emplacem, jo crec, la setmana vinent.
Molt bé.
Perquè crec que a més les coses canvien dia a dia.
Sí.
I almenys...
I hora a hora.
Sí, i hora a hora. Almenys crec que un cop per setmana hauríem de parlar, per posar-nos al dia de les darreres novetats. Hi ha un altre tema que no hem tractat i que avui tampoc tractarem, però que és el tema que crec que vindrà després, que és tot el tema laboral i econòmic, que és un tema que està començant a treure... està començant a aparèixer, però que pot ser un tema que allargui tot el tema de l'agonia de després.
Sí, a mi és un tema que em preocupa molt. Penseu, ahir estava llegint un article de no recordo ara, em sembla que era un diari econòmic britànic, en què deia que, i és veritat, que aquesta crisi no matarà tantes persones, però sí que n'arruïnarà moltes.
Sí.
I per tant, aquí tot just ara comencem a albirar una mica quines són les circumstàncies, però aquest serà l'autèntic repte si volem tornar a una certa normalitat i si volem, diguem, recuperar, mantenir i rellançar la vitalitat de la nostra societat, i sobretot la vitalitat de les famílies i de les persones.
Alcalde de Lleida, Miquel Poyo, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia. Bon dia i molta sort. Salut a tothom.
Doncs nosaltres, senyals horaris, la una, després migdia de Lleida. Moltíssimes coses aquí a Copa Lleida encara.
Es la una, las dos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
España supera ya la cifra de 1,000 muertos por el coronavirus. Estamos en un escenario muy complejo todavía, con casi 20,000 contagiados, pero lejos del pico máximo de la enfermedad. La gran noticia es que crecen también, de forma exponencial, el número de recuperados. En las últimas horas, más de 400 y superamos los 1,500 infectados que ya están curados. Carmen Lavallén.
¿Qué tal? Pues ya superamos también la barrera de esos 1,000 muertos en España, 1,002 según los últimos datos oficiales, y son 19,980 las personas que han dado positivo. En Sanidad recalcan con todas las cautelas que el número de contagios ha retrocedido un 16,5% en las últimas 24 horas, pero piden mantener la atención ciudadana y reconocen que algunas unidades de cuidados intensivos ya están teniendo que restringir los criterios para admitir a los pacientes más graves. Fernando Simón está al frente del Comité de Alertas y Emergencias.
Ahora mismo sí que es cierto que hay unas condiciones en algunas UCIs concretas, y obviamente no se puede generalizar, en las que por la sobrecarga y la presión se tienen que hacer un poco más restrictivos.
Hay en este momento 1,141 personas ingresadas en una UCI en España y 10,542 hospitalizadas por coronavirus. Lo más preocupante, la letalidad en España, altísima en comparación con la de Alemania, con 44 muertes y 16,000 casos positivos, algo por lo que hemos preguntado en COPE y que los expertos aún nos explican.
Vamos a ver si conseguimos informaciones. Hay previstas reuniones europeas en las que pueden arrojarse luz sobre esta situación, pero ahora mismo lo cierto es que es una situación difícil de explicar, no por nosotros, por ningún otro país europeo o global.
Pese a las múltiples preguntas periodísticas relacionadas con la puesta en marcha de los test rápidos en España, la cuestión no ha sido abordada hoy por Fernando Simón.
Esto en cuanto a las cuestiones estrictamente sanitarias. En el ámbito de la seguridad, los mandos policiales hablan de normalidad. Dicen que la mayoría de los ciudadanos están colaborando en esta situación excepcional. Sin embargo, hay una tendencia que no se frena. Les preocupa que crece el número de detenidos que incumple las restricciones del estado de alarma. Juan Baño.
Efectivamente, policía, 55 detenidos ayer jueves, Guardia Civil 20, en total 75. Preocupa esa tendencia al alza. José Ángel González, director adjunto operativo de la policía.
Que la policía va a seguir mostrándose con profesionalidad, va a seguir aplicando la proporcionalidad, el sentido común, estudiaremos caso por caso, pero desde luego, ante los incumplimientos, tolerancia cero.
Desde el sábado por la noche llevamos ya 296 detenidos, según nos aclara el Ministerio del Interior. Ayer varias personas fueron denunciadas por participar y organizar una fiesta en un establecimiento de hostelería en una localidad del sur de Madrid. Había comida, alcohol, música, veremos si algo más. Policía anuncia controles en las estaciones de autobús en Renfe de cara a este fin de semana. También la Guardia Civil de Tráfico intensifica esos controles en carretera, Antonio. Esperan controlar a unos 15,000 conductores, como ya ocurrió ayer. No se cuida la seguridad ciudadana, los malos siguen ahí, aunque la tendencia habitual ha caído cerca de un 60% esa delincuencia. La Guardia Civil detuvo ayer a 43 personas por ese tipo de delitos. Las farmacias también parece ser ahora un objetivo. Esta noche en Madrid, según ha sabido COPE, se han registrado al menos 3 o 4 atracos en esos establecimientos. Uno de los pocos comercios, recuerden, que permanecen operativos y abiertos por el Real Decreto.
No hay responsabilidad montando fiestas en un local público. Ningún colectivo es ajeno a la expansión del coronavirus, tampoco el ejército. En Asturias, 3 soldados han dado positivo por el COVID-19, lo que ha obligado a 60 compañeros a permanecer en cuarentena. COPE Oviedo, Inmaculada Rivas.
3 positivos en un regimiento, el regimiento Príncipe número 3, con más de 1,000 militares. Los 3 están en casa. Su evolución es buena. Por precaución también han sido enviados a sus domicilios otros 60 soldados con los que han tenido contacto o han compartido vestuarios. Desde las Fuerzas Armadas aseguran a COPE que estos 3 contagios no afectan para nada al trabajo que están realizando en la calle. Están preparados para las situaciones de crisis y hoy siguen con controlando que los asturianos cumplimos las medidas del estado de alarma. También han terminado ya de instalar un hospital de campaña en Oviedo junto al Hospital Central de Asturias.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que un hombre ha asesinado a su mujer en Almasora, en Castellón. Lo ha hecho delante de los dos hijos menores de edad. La mujer tenía 35 años y el hombre se ha entregado a la Guardia Civil. No había denuncias previas. En la última década, más de 1 millón de españoles se han ido a vivir al extranjero. Son cifras del Instituto Nacional de Estadística. La población española que reside fuera de nuestras fronteras asciende a 2.619 millones, casi un 3% más que el año pasado. Los países en los que viven más españoles son Argentina, Francia, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Y un yacimiento con fósiles hallado en el Barranco de las Angustias, en la isla de La Palma, en Canarias, demostraría que allí hubo un lago gigantesco hace 200.000 años.
Y los expedientes de regulación de empleo temporales, los ERTEs, que están afectando a miles de empresas españolas, también llegan al mundo del fútbol. Luis Munilla.
Lo contó anoche Isaac Fouto en el partidazo. Hay máxima preocupación en los clubes porque falta por cobrar el 28% del contrato de las televisiones, que son unos 550 millones de euros entre primera y segunda división. Y si no se juegan los partidos, no hay dinero. Así que los clubes dan luz verde a que pueda haber ERTEs, aunque esperan consensuarlo todo con el sindicato de futbolistas, con la AFE. Hoy, por cierto, el Castellón de segunda B ha anunciado precisamente un ERTE. Por otro lado, la Liga prevé que pudieran jugarse partidos cada 48 horas si la competición no vuelve antes del 14 de mayo. Y entre tanto, los Juegos Olímpicos siguen adelante. Hoy dice el presidente del COI, Thomas Bach, en el New York Times, que no sería responsable tomar una decisión ahora cuando quedan 4 meses y medio para los Juegos. Anoche, en el partidazo de COPE, el golfista John Ram se mostraba partidario de aplazarlos.
Yo creo que el Comité Olímpico tiene que entender que hay miles de atletas por el mundo que no pueden entrenar, que no tiene sentido. La gente se prepara 4 años para las Olimpiadas, para dar lo mejor de sí, y que le robes a alguien la oportunidad porque no ha podido entrenar durante 2, 3 semanas, 4, 1 mes, 2 meses, frente a alguien que igual sí que ha podido entrenar, no me parece justo.
Y aunque parezca mentira, Antonio, Marta, ayer comenzó una liga de fútbol en Europa y además con público, la de Bielorrusia.
Vaya.
Bueno, ahí está ese dato de Bielorrusia. Aquí vamos a estar mucho tiempo sin fútbol, Muni. Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez, estás ya en compañía del migdia de COPE Lleida. Y de todas maneras, sabes que te acompañamos de dilluns a divendres desde las 12:20 a las 2. Nosotros tenemos un número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. Lo puedes memorizar a la teva agenda, fica COPE Lleida WhatsApp, o WhatsApp COPE Lleida. 664-526-180. ¿Por qué tú dices? Doncs, perquè aquests dies, que segur que tens més temps, la majoria, doncs obris un chat, vas a baix de tot, i allà on hi ha el botonet aquest del micròfon, l'apretes i m'expliques. Escolta, mira, Ricard, hola, què tal? Bon dia, bona tarda, bona nit. Estic angoixada. Estic angoixada. O, escolta, estic content. Estic content. A casa ho portem millor del que pensàvem. No sé, explica'm el teu dia a dia, explica'm coses. 664-526-180. Mira, entre d'altres, missatges, rebem el de la Mercè. La Mercè treballa al servei que s'anomena Parts, de l'Hospital Arnau de Vilanova, i ens demana si podem enviar una salutació a aquest servei de l'Hospital Arnau de Vilanova. Doncs mira, Mercè, no és que li podem enviar una salutació, li enviem una abraçada, una salutació, petons, i la setmana vinent ens posem en contacte amb tu i ens expliques què feu, perquè ara ja només mirem els hospitals i només mirem les plantes on hi ha el tema del coronavirus, però recordem que l'hospital ha de seguir estant obert per tot. Hi ha gent, per desgràcia, que té d'altres malalties. Però hi ha una cosa bona que es va fer a l'hospital. Perquè, clar, també sempre associem l'hospital amb coses negatives. No, hi ha una cosa bona. Els naixements, que també n'hi ha. Que no s'atura, això. Que és la natura. Que no podem dir, no, és que estem en estat d'alarma sanitària. Escolteu, les embarassades, quiets, quietes. No els deixeu anar, eh? Aguanteu fins que calgui. No, la natura és així, quan toca néixer s'ha de néixer, i els hospitals segueixen neixent nenes i nens, afortunadament, sans, i hi ha d'haver tot un equip de persones. Doncs el servei de parts de l'Hospital Arnau de Vilanova, que s'han posat en contacte amb nosaltres, la Mercè, que és, treballa allí, i que m'explica que estan fent jornades de 12 hores. Hi ha una sèrie que, amb clau d'humor, et diuen, sí, home, mitja jornada, són 12 hores, oi? Aviam, amb bon humor, però 12 hores és una jornada llarga, molt llarga. Doncs estan fent jornades de 12 hores i ens demanava doncs, que ells veuen néixer la vida i que junts aconseguirem sortir i que queda't a casa, que t'ho diu una persona que treballa a l'hospital, queda't a casa, que t'ho diu el polític de torn, que t'ho diu el locutor de torn, que t'ho diu tothom, doncs queda't a casa, que la Guàrdia Urbana no pot ser que a Lleida estigui multant i parant a pràcticament un centenar de persones encara ahir, que aviat portarem una setmana amb tota aquesta història. Queda't a casa, és així de cru, queda't a casa, és el que funciona. Escolta, 16 graus a la ciutat de Lleida, aquest, com ens deia l'Armando Álvarez, aquest matí hem baixat fins al 5 de mínima, i de cara a la setmana vinent sembla que les temperatures baixaran un pelet pel que hauria de ser la normalitat amb aquesta data, entre 1 i 3 graus per sota de la temperatura normal d'aquesta època. Per tant, aquells que diuen que la calor fa que el virus no es transmeti tant, no que curi, que no es transmeti tant, això està per comprovar encara científicament, però se diu, doncs res, que farà més fresca. Mira, què hi farem? Escolta, anem a parlar tot seguit. Mira, t'explico el que farem des d'ara fins a arribar a les dues. Mira, de moment anem a connectar amb el cap de recursos humans dels supermercats Plus Fresc a Lleida, perquè ens digui que tranquils, que el subministrament està garantit, que ells estan prenent mesures perquè doncs, anar a comprar no sigui un problema. Evidentment, primer amb els seus treballadors, que són els que estan allí també totes les hores rebent a tothom. Per tant, hem de tenir la comprensió màxima quan anem a Supermercats Plus o a qualsevol altre supermercat. Comprensió màxima amb les normes de seguretat que ens diguin. Si l'aforament és limitat, ens hem d'esperar al carrer a un metre de distància, doncs ens esperem. Si la gent gran ha d'entrar primer que nosaltres, doncs els deixem passar perquè són població de risc i han d'estar el menys exposats possible. Si a dins hem d'estar a distància, a aquesta distància social del metre o dos metres, doncs ja estem. I, sisplau, comprem de manera racional. El que necessitem, que les botigues seguiran obertes. També parlarem de cinema, de sèries, amb la Laura González. Parlarem del dia 21 de març, que és demà, que és el Dia Mundial de la Síndrome de Down, amb la presidenta de Down Lleida. Parlarem amb el bisbe de Lleida, perquè tenen iniciatives online. I això ens interessa també saber-ho, per qui li interessa, evidentment. I l'Espai Groc, que és divendres. L'Espai Groc no podem renunciar a ell i, evidentment, aquí el tindrem. Abans, anem a fer una repassada ràpida de l'actualitat informativa. Recordem que a Espanya estem fregant els 20.000 casos, 19.980, amb 1.002 persones que ens han deixat, 1.002 morts, com deia, 1.002 històries, famílies, amics de persones que ens han deixat, però 19.000, pràcticament 20.000 persones, històries, famílies, amics, angoixats amb aquest positiu per coronavirus. Recordem que no s'estan fent moltes proves encara, o no totes les que caldria. Per tant, agafem-nos amb pinces encara aquests resultats. A Lleida, pugen fins a 78 els afectats per el coronavirus. Tercera víctima mortal, un veí de 50 anys, amb discapacitat de l'Albi, que per cert havia sortit a la televisió amb un programa d'aquests de que van pels pobles petits, doncs ens va deixar ahir, 50 anys. Una persona que va ingressar, diuen, a l'hospital per una afectació pulmonar, però se li va fer la prova de coronavirus i va donar negatiu. Després de mort se li va tornar a fer la prova i va donar positiu. No sé. A la Vall d'Aran ja són 3 els nous casos positius pel coronavirus. En total són 4 els afectats. I Andorra, recordem que han pujat fins a 74. Per cert que Afrucat alerta que la possible manca de mà d'obra pot fer que la fruita més primerenca es quedi als arbres sense collir. L'associació empresarial reclama mesures per poder disposar d'entre 35.000 i 40.000 treballadors extra. Mira, no ho sé, potser m'avanço, però veurem una campanya de la fruita ben diferent aquest any. I a més, tenint en compte que havia fet tan bon temps, que si no venia cap gelada podria ser una campanya magnífica per les Terres de Lleida, doncs mira, si no és una cosa, és una altra. Però escolta, sembla que estiguem de creu, En fi. Vinga, va, nosaltres fem una pausa i de seguida parlem de tot això que t'he explicat, aquí a COPE Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la polinització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973 28 93 09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ja ho sabeu que, bueno, que estem amb l'estat d'alarma sanitària, però que aquest estat d'alarma sanitària permet anar a treballar a moltes empreses. Evidentment, totes les que estan obertes al públic, aquestes sí que han hagut de tancar, botigues de roba, botigues d'altres històries, però sí que és veritat que trobem, i moltíssima gent teletreballant, moltíssima gent, és a dir, la major part d'oficines, quan diem que segueixen treballant, és perquè o el 80 o 90 o el 100% dels seus treballadors ho fan des de casa, estan teletreballant. Però dèiem que hi ha sectors, doncs, que s'han considerat essencials, com per exemple, del que parlarem tot seguit, el tema de l'alimentació. I és cert, és veritat, hem de seguir podent anar a comprar a les botigues el menjar. No sé si avui és el dia, però potser ja en parlarem un altre dia també, del fenomen de la gent en plan s'acaba el món, vaig a comprar, no amb un carro, no, amb dos els primers dies. El tema del paper higiènic i d'altres. Això són coses que potser són dignes d'estudi, però ja en parlarem de tot això. Avui deixeu-me que connecti amb la cadena de supermercats Plus Fresc de Lleida. Parlem amb el seu cap de recursos humans, amb l'Ismael Bertran. Ismael, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Escolta, les primeres escenes dels primers dies, abans fins i tot de l'emergència del confinament i de tot plegat, de gent anant a comprar com si no hi hagués un demà, no sé si et van esfereir quan vas començar a veure aquestes reaccions,
Sí, ens van esfereir, el que passa que, són totalment comprensibles perquè nosaltres que treballem al supermercat sabem que l'abastiment a la població està garantit, però la gent no coneix des de dins i, per tant, no sabien fins quan hi hauria garantia d'aliments. Llavors, és comprensible, és una reacció de psicosi comprensible.
Suposo que vosaltres porteu una o dues setmanes a reunió diària veient com afrontem tot plegat, perquè, clar, vosaltres, la vostra cadena de supermercats, igual que la resta de botigues d'alimentació, ha de seguir oberta, evidentment ha de seguir el personal anant a treballar, i s'ha de buscar, doncs, un equilibri entre mantenir la màxima seguretat del personal, del vostre personal, i seguir podent obrir les portes.
Correcte. M'has tret una reunió, de fet, Ricard.
Vale.
Vull dir que estic tot el dia reunit i informant a botigues, diferents centres de treball, sobre noves mesures. La veritat és que, clar, aquí has de trobar contínuament la manera d'adaptar-te a les circumstàncies que van canviant, perquè això està sent molt viu. No hi ha un llibre d'estil aquí que cadascú va prenent mesures una mica en funció del que va veient, sense llibres d'instruccions. Llavors, aquí anem tots una mica de bòlit, però, ens toca estar aquí al Pou del Canó.
Ismael, a nivell de personal, vosaltres ja heu anunciat que demà dissabte a la tarda tancareu els supermercats perquè el vostre personal porta una càrrega extra de feina a sobre i li voleu donar descans.
És correcte. De fet, nosaltres ja hem fet reforç de plantilla perquè, clar, per assumir els volums de feina que hi ha hagut aquestes dues setmanes. Sí que és cert que la primera setmana va ser dura, aquesta que comentàvem de la psicosi. Sí. Aquesta setmana la cosa ha tornat bastant a la normalitat. És cert que la feina és més habitual, és més que un dia que una setmana habitual, però ha tornat una mica a la normalitat, però, clar, portem una càrrega de feina molt elevada i necessitem que les nostres plantilles descansin, estiguin, si pot ser, un dia i mig, dos a casa amb la família i reduir també una mica l'exposició al risc, no? Clar. I donar-los un missatge de tranquil·litat en aquest sentit.
Ismael, vosaltres des de Supermercats Plus Fresc ja fa temps que teniu la venda online també a través de la vostra plana web. Sí. Suposo que és un servei essencial avui en dia. Avui en dia em refereixo amb aquesta situació perquè hi va haver molta gent que, tot i que ens permetin baixar al carrer per anar a comprar, doncs s'ho vol estalviar i vol fer la compra per internet. Aquest departament l'heu reforçat? Heu notat un increment de treball?
Sí, aquest va ser dels primers que vam reforçar perquè, clar, la gent l'està utilitzant amb molta més freqüència. Llavors, nosaltres encara podem garantir el servei. Hem reforçat totes les franges amb nous repartidors i, bueno, estem donant el servei de moment amb bastanta normalitat.
Ens deies al principi, tranquils, que nosaltres des de dins sabem que hi haurà producte a la prestatgeria, per entendre'ns.
Sí, correcte. Això és un missatge important, un missatge de calma, perquè no es tornen a repetir les escenes que es van repetir la setmana passada. Aquí nosaltres tenim una consideració de sector de primera necessitat i, per tant, estem obligats, que, bueno, és el nostre deure, a més, abastir la població. Amb això tothom ha d'estar tranquil.
Escolta, Ismael, les mesures que hores d'ara, mira, jo hi vaig anar a comprar el Plus. Sí. Et rep un treballador a la porta, et dona dos guants de plàstic,
sí,
perquè abans d'entrar doncs ja te'ls posis, i ho trobo perfecte. Es recorda, i a més heu enganxat a terra enganxines de la separació d'un metre,
sí,
entre les persones. Preveu alguna mesura extra més aquesta propera setmana? És a dir, com per exemple controlar l'aforament de les botigues o fer franges d'hores restringides per un tipus de persona, per exemple la gent gran?
Sí, doncs si no ho has vist a la botiga, si anessis avui ja ho veuries, perquè aquest és el paquet de mesures que es va aprovar ahir. A part del nou hora de tancament, hi ha aquest tema de... Bueno, l'aforament ja està bé limitat, ja hem delimitat un aforament en botigues més grans de fins al màxim de 50 clients, tot i que això donem la potestat a cada responsable de centre que vegi, que si veu que en algun moment pot haver alguna mica de saturació en alguna secció, que pugui controlar una mica el trànsit.
Clar.
I després, ahir també es va provar que durant tot el dia la gent gran tindrà prioritat a l'hora d'entrar, si és que hi ha restricció de l'aforament, a l'hora de fer cues en una secció de frescos, de carnisseria, peixateria, i a l'hora de les cues. La finalitat és que estiguin el menys temps possible fent, sí, la seva compra, perquè és un col·lectiu vulnerable.
Doncs em semblen unes mesures totalment acertades. Hem parlat amb el cap de Recursos Humans de Supermercats Plus Fresc, ja sabeu que és la cadena de supermercats líders a les Terres de Lleida, tot i que vosaltres esteu en clara expansió, teniu botigues a Barcelona, a Tarragona, sí, i a més indrets, a part de Lleida.
Sí, ara estem a les tres províncies, ens falta Girona, però ens queda una mica lluny. De moment anem creixent sobretot cap a Barcelona ara.
Molt bé. Ismael, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Et deixo perquè és el que dèiem, això va de reunió en reunió. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, Ricard, moltes gràcies a tots. Vinga, una abraçada.
La 1:24, i ara, mira, ara canviem de tema radicalment. De què parlem? De cine. Ni tan ràpid la sintonia que ha saltat i tot. La de los increíbles, què vol dir? Que anem a parlar del divendres de cine, com sempre ho fem amb la Laura González, que la tenim a casa, treballant. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, primer de tot?
Pues després d'una setmana a casa,
ja doncs veuràs.
Ja pujant-me per les parets.
Ah. Ja. Per això li preguntava, de salut estàs bé?
Sí, me costa molt concentrar-me, perquè clar, amb tot el que està passant i tot el que està caient, no perquè tingui moltes distraccions a casa, bueno. No, però quan m'he de centrar en un tema diferent del coronavirus o de tota aquesta situació, la que
és difícil,
me
costa. És difícil.
És molt difícil.
És que jo a la Laura la conec, i jo això de que estigui... és cul inquiet, o sigui, és a dir, la Laura no pare, no pare, i això d'estar tancada a casa, dic, ja, a veure com ho porta. En fi...
pues
escolta, bueno, si n'estancats, estrenes, evidentment no, perquè si n'estancats...
No,
ja vam parlar el dimecres a l'Espai de Noves Tecnologies que alguna gran productora, algunes de les estrenes, algunes, no totes, les estrenarien a través de les plataformes digitals. D'altres se les guarden. Per exemple, Mulan se la guarden, però n'hi ha d'altres que sí que les trobarem a les plataformes digitals. Bueno, és una manera també d'estrenar. No és tan glamurosa, bueno, però és una manera.
I estem a 4 dies de que estigui disponible...
sí! 4 dies, sí, sí, perfecte. Veig que ho tens ben comptat. T'has donat d'alta?
Doncs no, perquè he trobat una oferta amb Movistar Plus que em donen 6 mesos gratis.
Ah, sí?
I llavors, a partir de 6 mesos,
I entre
el plan aquest.
I entra també Disney, ja? Allí?
Sí, tots els canals. O sigui, és com si tingués a Disney Plus durant 6 mesos, i a partir d'allò, doncs, suposo que ho fan perquè la gent provi, si agrada, doncs, també capta més gent, no?
Clar.
A través de l'altra plataforma.
Molt bé.
Però bueno, sí, te diré que només he vist una pel·lícula, el que fa que no parlem, imagina't.
Sí,
però m'agrada força. Diu Seis en las sombras. O Seis en la sombra. I està bastant bé. Està protagonitzada per Ryan Reynolds, i va sobre, bueno, sobre unes persones que han mort, en teoria, entre cometes. Llavors això els permet l'anonimat de fer de justicieros a banda de la llei i de tota la resta de coses, no? I troben que algú està fent el mal al món i el combaten amb totes les seves eines com a persones que no tenen identitat. Està bastant bé, Seis en la sombra, jo la recomano.
Seis en la sombra.
Sí, és d'acció, Seis en la sombra, sí.
Val.
I la teniu, és una pel·lícula de Netflix. No crec que hagi sortit ni al cine, penso.
Molt bé.
Però la pel·lícula està bé, o sigui, està dirigida per Michael Bay, i és acció i bons efectes, i la veritat és que està ben rodada i ben dirigida.
Molt bé. Escolta, no t'has enganxat a cap sèrie, de moment?
No m'he enganxat a cap sèrie, de moment.
Vale.
Estic veient el Simpson per saber si hi havia... si havien pronosticat aquesta situació, però...
Segur, els Simpson ho encerten tot. Escolta,
sí.
Espera, que farem ara el canvi. Bueno, no sé si toca bé ara, perquè com que no tenim guió, però... jo te'l faig ara. Anem de Los Increíbles cap al James Bond. Però et volia preguntar com està portant Hollywood el tema del coronavirus. Suposo que moltes grans produccions aturades a hores d'ara.
Bueno, i grans estrenes també, esperant a sortir. Viuda Negra, la de James Bond mateixa, la de Maverick, que no tocava fins a l'estiu, segurament també l'hauran d'atrasar, perquè si no, tot se quedarà, saps? Jo crec que ho atrasaran tot en general, així. Mira, pues bueno, pues igual no aquest any, sinó l'any que ve, o coses així, perquè sembla que va per llarg.
Mm-hmm.
Però bueno, les estrenes de cine el que estan fent actualment és passar el temps a casa amb les seves mascotes, i què faig jo? Pues bueno, cada cop que vaig al vàter o que tinc un moment lliure, agafo i obro Instagram i miro els famosos amb les seves mascotes. No sé si hi ha molt més aficionada a fer això, ¿vale? Però bueno, des de Lady Gaga amb els seus gossets, jo soc molt fan, per exemple, del gos de Mark Hamill, que té el seu compte propi, el gos de Mark Hamill té el seu compte
Mare
propi.
Mare de Déu. Però si aquesta gent tenen les cases molt grans, no tenen l'excusa de portar a passeig al gos.
No, però fotos amb les seves mascotes a casa. Mira, per exemple, Arnold Schwarzenegger té dos burros, dos arres, i un Yorkshire que té una mala llet i és més possessiu. I jo me passo la vida pues, veient els stories d'aquesta gent.
Mare de Déu.
Sí, el gos de Schwarzenegger burlant-li amb un dels pobres burros, no? Amb un dels pobres arres. Saps? I Schwarzenegger deia, venga, recomanacions pel coronavirus. Sigues més com el meu ase i menys com el meu gos. Saps? Una mica, bueno, pues així, no? I amb això vaig fent. I bé, altres estrelles de cine pues, també s'han dedicat a fer donacions a entitats que potser bueno, pues, estan vivint la crisi pues, d'una manera pues, més forta. no? Per exemple, Ryan Reynolds, el protagonista de la pel·lícula de la que us he parlat, de Seis en las sombras, la seva dona, la Blake Lively, han fet una donació d'un milió de dòlars per una associació, bueno, una associació, una entitat que s'encarrega de donar menjar a nens sense recursos, no? I que, clar, amb el coronavirus, pues bueno... Pues bueno, tenen més complicat.
Aquestes situacions, aquests temps, és quan realment han de demostrar, és a dir, és quan veus qui sí i qui no, vull dir, és el moment que s'han de demostrar què són. O sigui, clar, tenen guanyen molts diners i compartir-ne uns quants amb la societat, doncs, escolta, jo crec que és obligatori, quasi.
És una situació privilegiada, doncs, això, sí, una obligació, com ha fet Natalie Portman, Justin Timberlake, Ben Affleck, que per cert aquesta setmana també ha sigut notícia, perquè ha començat a sortir amb l'actriu Ana de Armas, l'actriu cubana Ana de
aquesta
Armas.
Aquesta setmana?
Aquesta setmana, sí, ha sigut notícia, això. Ah. Jo me n'havia enterat aquesta setmana, no és que hagin començat a sortir,
o sigui,
aquesta setmana.
Comencen a sortir ara, i llavors, clar, s'han de quedar confinats. I ja està, és la manera d'avançar feina, no?
No sé. Jo sé que la notícia, han sigut notícia aquesta setmana per això. Després a les xarxes també el director Mel Brooks, el director de pel·lícules com El jovencito Frankenstein, va fer un vídeo, perquè ell és una persona gran, i llavors sortia el seu fill a fora al jardí explicant per què no hem d'estar en contacte els uns amb els altres, no? Ja que son pare és una persona gran, i bueno, doncs pues, vam parlant des de la porta del jardí, el meu grup d'entre casa, el seu fill a fora, i explicant pues, bueno, una mica la situació, i és molt tendre també quan se despedeixen i se diuen t'estimo a través del vidre, i el fill marxa cap a casa i el meu grup se queda aquí, no? Una mica. Ell és un director de comèdia, eh? Vull dir que la qüestió és que, bueno, pues això, fer tot una mica més humà, la veritat.
Clar.
Llavors, bueno, jo el que us recomano és fer una mica, bueno, pues una visualització d'aquestes grans sagues hollywoodianes, ja que tenim temps.
Que sí. No? Sèries o pel·lícules, eh? Sèries o pel·lícules, o I.O. I.O. pel·lícules. Oh.
Pel·lícules en sèrie, no? Pots agafar també. I dius, pues ara me vaig a veure totes les de James Bond, me fico al dia i decideixo per fi qui és el meu James Bond preferit. Jo en tinc dos, vull dir, a mi m'és complicat ara mateix, potser no, un cor partit entre
només n'hi ha un,
ni el 3.
Només n'hi ha un, no? Sean Connery.
Ah, sí?
Sean Connery, els de més... Ah, pues, bueno, és la còpia barata, no?
Hi ha gent que diria el contrari.
Bueno, no, Roger Moore també, eh?
Ah, clar, és que sí. Pensem en Roger Moore i pensem
sí.
En James Bond, la veritat.
Això és el debat etern, eh? Quin és el teu James Bond i quin és el millor? No es pot preguntar això, quin és el millor? No es pot, és el debat etern.
Clar. Sí, ja ho sabeu.
Bueno.
Ja ho sabeu.
Escolta,
no, hi va haver... Digue'm.
No, dic que et poso deures, però tranquils que aquests són fàcils, eh? Aquests els faràs segur. La setmana vinent, divendres, deixa'm mirar el
sí?
calendari, ja portaràs 3 dies amb el servei de Disney Plus. Vale? Me fas un llistat de tot,
sí?
de tot el que t'has vist. I què és el primer que vas veure? Ja ho tens decidit, que és el primer que veuràs? Mandalorian.
Una mica... Vaig una mica piratilla i ja he vist Mandalorian.
Però la tornaràs a veure?
Sí, és possible que la torni a veure perquè em va agradar bastant.
Bueno.
I us la recomano, la veritat. Encara que no sigueu fans de Star Wars, vull dir, es pot veure a banda.
A veure, jo la veuré, perquè la Laura m'ho va dir. Tu no ets fan de Star Wars, però aquesta mira-la, que la pots mirar sense haver vist les altres, i t'agradarà. Jo el que diu la Laura, ho faig. Que sí.
T'ho passaràs molt bé, la veritat.
Molt bé.
I jo el que faré serà veure pel·lícules de Tom Cruise.
Vale, per això, eh? La musiqueta aquesta de Missió Impossible.
Sí, Missió Impossible. Missió Impossible serà quedar-me aquí cada tant de temps, per favor.
Bueno.
Però bueno, mira, sempre tindrem aquesta finestra cap a la ficció, que és el cinema.
Clar que sí, home.
I podem, pues això, evadir-nos un patet d'aquesta realitat.
Doncs envieu-li ànims a la Laura a través de les xarxes socials.
Sí.
Avui estava una mica mústia, però ja veieu, és obrir el micròfon i ja està. Ja li entra l'energia positiva i ja està recuperada. Però bueno, si li podem enviar ànims a través de les xarxes socials, perfecte. Busqueu la Laura González al Twitter.
Sí.
Bueno, Laura, fes deures, eh?
Sí, disfruteu de la primavera, encara que sigui des de les finestres i els balcons.
I tant.
Que arribi avui la primavera.
Sí. Laura González, una abraçada, cuida't.
Venga, buen
cap
de semana.
¿Qué? ¿Cómo se te queda el pelo cuando te duchas con agua de montaña? ¿Y la piel? Suave, brillante. ¡Oh! Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos tres años totalmente gratis.
Grupo Corsa. Set de innovación.
Desitja reclamar per l'IRPH de la seva hipoteca? El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat abusiu l'IRPH. Si es va comercialitzar amb manca de transparència, cada afectat podria recuperar uns 20.000 euros en una hipoteca mitja segons les circumstàncies del cas. Consulti sense cap compromís a Horcajada Advocats, 973 28 14 24. Confiï en Horcajada Advocats. Un bon assessorament és la millor defensa.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tal com havíem dit avui al principi del programa, i vam començar aquesta setmana parlant amb el bisbe de Lleida, amb el Salvador Jiménez Valls, doncs avui tornem a parlar, i tornem a parlar perquè veiem que hi ha molts sectors de la societat que s'estan espavilant avui en dia, espavilant em refereixo a, escolta, el que dèiem, el mal temps, bona cara, a la situació que tenim ara, doncs anem a buscar-li les avantatges o anem a buscar la manera de fer-ho productiu o de fer-ho útil. Doncs el bisbat de Lleida també ho han fet, això. Bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, què tal, bon dia?
Bon dia, Ricard, bon dia a tots.
Primer de tot, està bé de salut?
Molt bé. Recluït en casa, però crec que és la millor aportació que podem fer tots. Quedar-nos a casa...
Avui en dia s'ha de preguntar, això, cada vegada que parles amb alguna persona, escolta, et trobes bé o no?
Exactament, sí, sí.
Molt bé. Dèiem això de... I gràcies, potser al temps que estem vivint, gràcies a les noves tecnologies, doncs ens permet, a través d'internet, virtualitzar moltes coses. Aviam, hi ha coses que s'han de fer en persona, això ho tenim claríssim, però... doncs aquest tema del confinament, que anem a recordar que les autoritats sanitàries ens estan dient que és l'única manera, que és la que hem de fer-ho i que hem de tenir paciència, que no portem ni una setmana i que això s'allargarà segur, doncs brinda oportunitats, i des del Bisbat de Lleida, des de dimecres, doncs vosaltres feu l'Evangeli online.
Sí, mos diuen tots que tenim que ser creatius, i ho han fet en moltes diòcesis i en moltes parròquies. Facilitar a tota la persona que resa un mitjà més. I és donar-los a conèixer a través del correu electrònic o de la pàgina web l'Evangeli de cada dia, pregàries, iniciatives que poden ajudar a la gent que està en casa a pregar.
Mm-hmm. A través del canal de YouTube busqueu Delegació de Comunicació del Bisbat de Lleida. Delegació de Comunicació del Bisbat de Lleida, i si no, a través de Twitter, l'usuari Bisbat Lleida, des d'allí també estan publicats i enllaçats per anar cap al canal de YouTube. Allí ho teniu. Vau començar amb la Mari Bometa un dimecres, ahir mossèn Lluís Sallant, i avui qui ha estat el protagonista?
No recordo, perquè això porta Miquel Àngel, el delegat de Mitjans, i ho farà ell. Jo crec que és una manera de ajudar-nos i una manera d'estar propers uns dia altres.
Uh-huh. És la manera d'aprofitar aquestes noves tecnologies, i el que dèiem, escolta, si hi ha alguna persona a casa que voldria escoltar l'Evangeli i no pot, doncs li portem.
Exactament.
Des del Bisbat crec que heu creat un comitè per buscar maneres de seguir treballant.
Sí, o sigui, nosaltres pensem que n'hi ha moltes comunitats i molts pobles que estan, entre cometes, pràcticament aïllats, i volem saber el que passa en cada moment. I hem creat una comissió, i cada tarda a les 8 telemàticament es reunim, o parlem, el delegat de Pastoral de la Salut, el vicari general, el de Mitjans de Comunicació, el de Càritas, per saber les incidències que n'hi han i per veure quines iniciatives més podem prendre, per saber què estan fent la gent de Càritas, per exemple, com tenim obert, com atenem, demanar als voluntaris de Càritas. Cuidado, que si són grans no poden ser voluntaris per por. No és que no tinguem ganes de ser màrtirs, sinó que no tenim de ninguna manera ganes de fer mal a ningú. Aquestes cosetes anem dient-les, i cada nit a les 8 es reunim mitja hora o tres quarts i parlem d'això.
Molt bé. Aquesta setmana, des de la darrera vegada que vam parlar, hem conegut el primer positiu d'un mossèn, d'un capellà, pel tema de coronavirus. Suposo que des de la Conferència Episcopal s'insisteix en seguir les recomanacions de sanitat.
Sí, jo és que crec que tampoc, jo personalment, crec que no n'hi ha ninguna altra alternativa. És cert que moltes persones es queixen, els joves que tenim, que tenen les portes obertes de les esglésies, les tenim. Tenia que pregar, per supost. Però és mai pensar que el que ens proposen les autoritats sanitàries és un capritxo d'ells. És una obligació complir-ho per part nostra, perquè crec que qualsevol part del món, qualsevol part, estan fent el mateix. Mm-hmm.
Doncs hem parlat amb el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. Recordo que tenen en marxa aquesta iniciativa. Podeu escoltar l'Evangeli cada dia. Són vídeos relativament curts, 3 minuts, 2, 3 minuts, on hi ha una persona que llegeix l'Evangeli i després doncs, hi ha aquest comentari. És una altra manera doncs, d'acostar-nos la paraula de Jesús al dia a dia a través d'aquestes noves tecnologies. Canal de YouTube, Delegació de Comunicació del Bisbat de Lleida, i si no, a través del Twitter, a les xarxes socials, busqueu Bisbat Lleida i allí trobareu els enllaços per anar a veure'ls.
I a tots aprofiteu també per resar i per demanar-li al nostre Senyor que ràpidament passi aquesta situació tan molesta i tan preocupant per a tots.
Clar. I tant. Bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquesta iniciativa i evidentment, la setmana vinent seguim parlant.
Seguim parlant, exactament, el que necessiteu. I així no serà una manera de posar-nos en contacte amb tots els que a través de COP ens escolten.
Clar que sí. Bon cap de setmana.
Bon, adéu, adéu.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Verti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en verti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Que hi ha algú que pensava, diu, avui ja no escoltarem aquesta sintonia, aquest divendres ja no l'escoltarem. Sí, tant que l'escoltarem, divendres. Com acabem nosaltres el divendres? Doncs anem camí cap a les dues. Els horaris, això sí, els portem així com podem, perquè tenim molta informació d'actualitat i entrevistes del dia, però nosaltres ja saps que els divendres, cap a les dues, amb l'Espai Groc, i el farem virtual, sí, com tot, ho estem fent, però el farem. Només faltaria. Ja saps que l'Espai Groc ens acompanya tots els divendres, quan hi ha la normalitat, de dos quarts de dues a les dues, parlem doncs, de les diferents propostes i activitats dels diferents equipaments, com són el Caixa Fòrum, com són la Biblioteca Pública de Lleida, com són el Teatre de la Llotja i el Teatre de l'Escorxador i com són l'Auditori Municipal Enric Granados. Deixeu-me que avui fem la primera aturada a l'Auditori Municipal Enric Granados. I mira, si em permeteu triar de la zona, doncs segons entres, a la dreta te'n vas fins a dalt de tot, a dalt de tot, i allí on hi ha la biblioteca de l'Auditori Enric Granados, amb aquelles vistes i amb aquell sol que deu entrar avui per les finestres, allí trobem a la responsable de la biblioteca de l'Auditori i també doncs està en tema de xarxes socials. La Carme Sedó. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la Carme Sedó, que ja l'hem tingut aquí, físicament, als estudis de la cadena COPE, també. Deia jo el solet que entra per les finestres, però clar, tu estàs teletreballant, per tant no ho veus.
No, ja l'enyoro, ja, aquest solet. Bueno, estic a casa, que també m'entro el solet ara, amb aquesta hora, sí.
Bueno, escolta, amb aquest tema del confinament, ho avançàvem ahir i ho anirem recordant. No es pot baixar al carrer, evidentment, però escolteu, si hi ha un moment del dia que us toca el sol a les finestres o al balcó o a la terrassa, també és bo, que ens toqui el sol, també el cos ho necessita, hi ha una vitamina que ens la necessitem a través del sol, per tant, que us toqui el sol, que no me faltaria. I a més, comença a ser fort, si heu d'estar molta estona, crema solar, que sembla una utopia, però ho hem de fer. Escolta, Carme, vosaltres, evidentment, com molts altres equipaments, doncs, ingeni al poder. És a dir, estem confinats, sí, però el consum de cultura i d'espectacles, doncs no l'hem de deixar passar, i gràcies a les noves tecnologies, a internet, a les xarxes socials, ens estem adonant que podem fer moltes coses, i vosaltres us heu posat en marxa amb tot això.
Sí, és que, clar, el dia són moltes hores, estem tancats a casa, i clar, pues, tenim les xarxes socials que les hem d'aprofitar al màxim, i ens ofereixen un grapat de propostes superinteressants.
Vosaltres aquesta setmana heu posat en marxa bueno, un seguit de suggerències o de propostes que anireu fent dia a dia. Amb quin heu començat? Amb quin us vau estrenar?
Vam començar ahir amb una proposta de bueno, no, fa dos dies que vam començar, perdona, que vam començar amb el hashtag The Show Must Go On, que vol dir que el show ha de continuar. I vam amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, amb un espectacle molt xulo per públic familiar. D'ahir vam penjar un enllaç amb el Metropolitan de Nova York, que ofereix gratuïtament òperes online, que normalment són plataformes de pagament, i així doncs, la gent, els aficionats a l'òpera, pues, poden passar les estones perquè el dia és molt llarg, confinat a casa.
Molt bé. Tot això és, evidentment, gratuït, i ho esteu publicant a través de les vostres xarxes socials, a través del Facebook, a través del Twitter i a través d'Instagram. Allí, si aneu seguint,
sí.
Auditori Enric Granados, Auditori Municipal Enric Granados, trobareu aquests enllaços. Per exemple, el Twitter és @auditoriEG, Auditori EG, sí. Però busqueu el buscador Auditori Enric Granados i us sortirà, la veritat és que potser no ens havíem plantejat, evidentment, Carme, reiguale al entrar a la sala 1 de l'auditori i seure's en una butaca i escoltar un espectacle. Això ho tenim claríssim. Però potser no ens havíem plantejat mai que podíem consumir espectacles i cultura a distància.
Clar, el fet d'anar a concert és un regal per la persona, no? Per escoltar, estar en directe. Ara bé, no, si hem d'estar confinats a casa i no podem sortir, pues, clar, la tecnologia ens ajuda a suportar millor, i si ens apropa la cultura a casa, pues benvingut sigui.
És una oportunitat també per les famílies amb canalla a casa. Evidentment, s'ha de seguir treballant, s'ha de fer deures, s'ha de fer lectura, s'ha de fer tasques que ens manen des de l'escola, però també tenim temps per asseure'ns amb els pares, els pares asseure'ns amb els nostres fills i veure una òpera, per exemple.
Sí, per això també des de les altres propostes que anirem fent aquests dies també n'hi ha algunes adreçades a públic familiar. N'hi ha, clar, hi ha òperes que són molt xules, però que veure-les amb nens o amb els fills pot ser més difícil, sí. Però n'hi ha altres que sí, que són molt boniques, i que, jo que sé, la flauta màgica de Mozart, jo crec que a qualsevol nen li pot ser tota sencera, no?, però algun fragment segur que li agrada.
Clar que sí. Carme, escolta, que avança'm, dona'm alguna primícia, què esteu preparant pels propers dies?
Bé, demà teníem el magnífic concert de la missa en do menor de Mozart a l'Auditori, a la sala 1, que venia l'Orquestra Càmera Musicae, i clar, no ens ho podem fer. Llavors, hem estat buscant un recurs didàctic i pedagògic que interactues amb ell i t'explica una miqueta, te fa una miqueta d'anàlisi i una miqueta de com és aquesta missa, i tens algun exemple musical, i després hem enllaçat un YouTube amb un fragment d'aquesta missa, el Laudamus Te, que és una ària permeto que és una delícia.
Molt bé, doncs escolteu, no se sap si en el futur ho tornarem a tenir o acabarem tenint-ho a la sala 1 de l'Auditori, però si ho veieu abans, Doncs el dia que ho aneu a veure en directe gaudireu d'allò més, eh? Per tant, atents a les xarxes socials d'Auditori Municipal Enric Granados, al Facebook, al Twitter, a Instagram, allí van publicant aquests enllaços perquè puguis consumir espectacles i cultura. I com sempre dic, des de l'Auditori, aquí a l'Espai Groc, són prescriptors. Jo sempre em refio del que em proposen, per tant, segur que no serà qualsevol cosa. Qualsevol proposta que us facin de l'Auditori és que ha estat pensada, és que té un mínim de qualitat i és una d'aquelles propostes que segur que no us deixaran diferents i segur que us agradarà. Carme Sedó, responsable de la biblioteca de l'Auditori i també ara vinculada, bueno, ara, i també vinculada al tema de les xarxes socials. Escolta, moltíssimes gràcies, eh?
No, no, a vosaltres per seguir el programa, perquè ja és complicat tot plegat.
Sí. Bueno, també saps què passa? Que el consum de ràdio ha pujat. És veritat que la gent té més temps i escolta més la ràdio i és ideal. I des de la ràdio no només ens hem de limitar a donar les xifres i tot plegat, que també s'ha de fer, tot el tema d'informació, sinó que, bueno, una mica hem de seguir amb el nostre dia a dia. I el nostre dia a dia dels divendres a l'Espai Groc és proposar maneres, doncs, de gaudir dels espectacles. I el hashtag m'ha agradat molt, Show Must Go On. El show ha de continuar. Carme Sedó, escolta, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies, Ricard. A reveure.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Seguim a l'Espai Groc, 9 minuts i mig, arribarem a les 2 de la tarda, és divendres. Ho sé, que estem confinats i que estem en aquest estat d'emergència sanitària. Jo crec que cada vegada que ho dic diferent. Que no podem sortir de casa, que per poc que pugueu no hem de sortir. Però això, com hem vist i com seguirem veient, no desimpediment per seguir consumint cultura i espectacles. Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, què tal, bon dia?
Hola, què tal, Ricard, com anem?
Primer de tot, com estàs?
Bé. De moment tots bé, confinats a casa, però tots bé, que és l'important.
Ha canviat molt des de divendres passat, que ja no hi havia escoles, però vam parlar amb l'Antònia Capdevila, ja ho vam fer tot a través de telèfon, perquè ja ens estaven dient que sí. L'Antònia va dir, mira, tancarem la biblioteca al públic, però ens hem fet un planning de totes les feines aquestes que s'han de fer a la biblioteca. Doncs res, dissabte a la nit es va acabar la història.
Doncs sí. Mira, vam parlar amb tu al migdia, sí. Ja teníem tota la planificació feta per el treball intern, i a les 3 i mitja de la tarda, ja estàvem plegant i acabant de arreglar les coses, ens van dir, doncs això, que va arribar la resolució, la darrera resolució de la Generalitat, dient que tot el personal, tots els serveis no essencials, feien confinament i tots els que podíem, doncs, teletreball i res.
Que
tota la planificació que vam fer se'n va anar a l'aire i ara estem treballant des de casa.
Fa ràbia per la planificació, però aviam.
Bé, era una bona oportunitat per donar un empent a la biblioteca, però també el que sí que està clar, Ricard, és que el tema del confinament és essencial.
S'ha
de fer, perquè és que si no estem fent una davallada econòmica molt gran. I com a mínim que tots fem bondat perquè d'alguna forma pugui ser el més curta possible.
Ho parlàvem amb l'alcalde i és veritat, evidentment ara la prioritat és la part sanitària, però ull que ve aquesta altra segona bola, que és la part laboral i econòmica, que a veure com anirà tot plegat.
Com anirà, i que per tant és molt important, doncs això, de que tots estiguen conscienciats, perquè si podem fer-ho amb una setmana menys, millor.
Clar que sí.
A part de tot el cost que pot haver per les persones i de tot. Vull dir que, si els experts ens diuen que ho hem de fer així,
s'haurà de fer així.
Que ho intentem, exacte.
Antònia, que ens queden 7 minuts. Ara connectarem també amb la Marta Salla, però vull recordar que la biblioteca està tancada, però es va posar en marxa just a temps el tema de la e-biblio.
Sí, no, la Biblia ja funciona des de fa molt temps, ja és un servei, una plataforma digital que tenim de totes les biblioteques de Catalunya i ja funciona des de fa molt temps. El que sí que és veritat és que havia estat amb una avaria molt seriosa durant pràcticament 10 dies i just la setmana abans de que hagués el tancament es va poder arreglar i ara està funcionant a tota marxa. Llavors, sí que també, igual que vaig fer divendres passat, us recomano a tothom que es poden baixar l'aplicació al mòbil o a l'ordinador o a la tablet on vulguin. És eBiblioCat, veuran que, a més, quan hi ha el desplegable, han de triar com a territori Catalunya, i allí, amb el carnet de la biblioteca, tenen accés a llibres, pel·lícules, música, còmics, llibres infantils, novel·les, guies de viatge, llibres d'idiomes, enciclopèdia, recursos de tota mena. Va. Vull dir que val la pena d'utilitzar-ho, perquè a més
és gratuït, és gratuït.
És gratuït, totalment. I és allò que sempre expliquem, que són aquests arxius que són una mica 007, que al cap de 21 dies de tenir-los s'autodestrueix. Que és allò... I llavors, tu te'l descarregues o el pots consultar en streaming i se poden tenir 4 documents a la vegada amb un màxim. Fins ara era de 15 al mes i s'està treballant per ampliar aquest termini de 15 al mes, que pugui ser més gran.
De totes maneres, es poden ampliar els plaços, es poden tornar i després tornar-lo a agafar. Vull dir que
sí, tornar a agafar. És gratuït, això, que... Sí, totalment gratuït.
Antònia, estàs teletreballant, no?
Sí.
Doncs mira, jo en conec una altra que està teletreballant. Marta Salla, què tal? Bon dia.
Bon dia, mira, m'agafes escrivint un correu a més.
Veus? O sigui, aquí...
Hola, Marta, bon dia.
Hola, Antònia, una abraçada molt forta.
Pensava que estàveu ja a punt de seure-us a taula, perquè, clar, ja a aquestes hores...
Aquesta és l'altra, hem de treballar, hem de cuidar la canalla, hem de netejar la casa, hem de...
Això serà... D'aquí sortirem forts, que no veguis. Veurem les capacitats que tindrem,
Sí,
ja sembla també que hi haurà un canvi, sí. Un canvi de model a molts aspectes.
Jo crec que sí. Bueno, a veure com va tot plegat. Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, una abraçada, cuida't, que passis pel cap de setmana i parlem la setmana vinent.
I també fem tots molta bondat.
I tant.
Una abraçada a tots.
Adeu.
Adeu, Antònia.
Doncs Marta Salla, també estàs teletreballant, clar.
Bon dia, teletreballant a tope, perquè a més m'hi poso a les 8 del matí, sóc estricta amb rutines i horaris.
Això és molt bo, Sí. Escolta, sí. No, estàs bé, de salut? Trobes
sí,
bé?
Sí. Sí.
Doncs ja està. Escolta, evidentment s'ha hagut de moment aplaçar moltes coses o cancel·lar, ja vam dir que treballàveu per moure-ho, de moment era 2 setmanes, tot sembla indicar que s'allargarà, però vosaltres, igual que des de l'auditori, esteu fent coses perquè la gent des de casa doncs pugui gaudir també d'espectacles i de
pugui,
cultura.
Encara sí, i de tot el que va al voltant dels espectacles. Mira, de moment aquesta setmana i la vinent, el que estem fent és, a més de compartir tot el que fan els teatres grans que tenen producció i tenen espectacles i han penjat els seus espectacles en plataformes de vídeo com YouTube perquè la gent en pugui gaudir a casa, a més de compartir tot això, nosaltres estem fent una mica de record de coses que havíem fet a l'Escorxador, com per exemple el Premi d'Arts Escèniques, que el Premi va tenir 11 edicions, del 2000 al 2010, i estem recordant una mica en què consistia aquell premi, perquè era bastant particular, no es premiava una cosa acabada, sinó es premiava un projecte, i anem recordant cada dia quin projecte va guanyar cada any i quina trajectòria va tenir després, perquè és interessant veure que després va tenir molta trajectòria, que se'n va fer de la companyia, si encara existeix. Doncs estem fent una mica tot això per xarxes, però tenim moltes sorpreses preparades per la setmana vinent, que us avanço aquí en exclusiva.
Vinga, va, mira, falta la música d'exclusiva.
Sí, tindrem una sorpresa molt, molt, molt especial de les companyies que han hagut d'ajornar els seus espectacles aquest mes de març, per divendres 27, que és el Dia Mundial del Teatre. Estigueu al cas de les nostres xarxes i la setmana que ve us ho avançarem, us ho desvetllarem, vaja.
Doncs en parlarem. El dia 27 és el Dia Mundial del
Teatre. El Dia Mundial del Teatre, sí.
27, que és divendres, doncs mira, perfecte, divendres vinent parlem. Escolta, demà és el Dia Mundial de la Poesia. També,
sí,
a part del
Dia Mundial
de Dama.
I avui és el Dia Mundial del Teatre Infantil. També una abraçada a totes les companyies de la TTP de Catalunya que estan patint molt i
aquests estan patint moltíssim.
Aquest cop.
Bueno, aquests i els de grans, és igual. Clar, aquesta gent, recordem que no ingressen. És que és així
no
de cru, igual
res.
Que molts altres empresaris. No ingressen.
Sí.
I a partir d'aquí veurem com va tot plegat. Bueno, les cosetes que normalment organitzàveu pel Dia Mundial de la Poesia, també res.
Bé, també hi ha una campanya des de l'Ajuntament i des de la secció de literatura de recomanar llibres a les xarxes amb diferents autores lleidatanes que recomanen lectures
I sé que pel Dia de la Poesia també hi haurà alguna sorpresa. Estigueu al cas de les xarxes de l'Ajuntament.
Jo crec que és aquesta la clau. Xarxes socials, estigueu al cas. Tampoc us enganxeu ara a les xarxes socials. Només es tracta de fer mirades als usuaris aquests, com que ets a l'Auditori, al Teatre de l'Escorxador, a la part de Cultura de l'Ajuntament de Lleida, i aquí trobarem sorpreses. Escolta, que arribem a les dues. Marta Salla, que m'ha encantat molt escoltar-te.
Igualment.
Cuida't.
I que estiguis bé. Adéu, Ricard.
Bon cap de setmana.
Adéu a tothom. Adéu.
I nosaltres ja anem directes cap a les dues de la tarda. Estem a divendres, portes d'un cap de setmana, que ens l'hem de passar confinat. Ja està. O sigui, fixeu-vos, si el pitjor que ens pot passar és això, que l'hem de passar confinat, us posaria 1.002 exemples de famílies que ho estan passant pitjor, que són les famílies dels que ja han mort. 20.000 exemples dels que estan afectats. Per tant, escolta, bona cara. Hem d'estar a casa, i és la manera de parar-ho. Dilluns hi tornem, 12:20. Que acabis de passar bon divendres. Aprofita el cap de setmana, reinventa't i envia'm un WhatsApp explicant-me com ho has fet. Dilluns hi tornem, 12:20. Cuida't.